Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
Compte que acabem avui el Sant Cugat a fons, l'última temporada, amb 10 minuts de repàs de l'actualitat Marc Casanovas.
No sé si els omplirem pas, però bé, escolta, home, farem el que podrem. A més, també tenim el company, el Sergi Alemany, que també ens ajudarà, no?
Suposo. Jo no sé si et puc ajudar massa, Marc.
A repassar una mica l'actualitat.
Això també és que s'ha per vici una mica, No sé si podrem omplir-lo.
No sé,
home, 10
no
minuts.
No sé si tindrem temps, no sé si ho podem omplir. Avui m'has donat molt, avui no el teníem preparat. Doncs no, va.
Vinga,
farem
va,
les coses endavant. Ben fetes. I també s'han fet les coses molt ben fetes perquè la prima de risc va descendre ahir fins a 50 punts bàsics des de l'inici de la sessió després de les paraules del president del Banc Central Europeu, de Mario Draghi.
Que... Draghi, sí, em dic Draghi. Qui sóc un drac tafaner?
Sembla que no.
No, no és el mateix.
Em sembla que no és el mateix.
No és el mateix Draghi, aquest era un il·lustre Draghi també, el de la història de Catalunya. Jo n'era un fan acèrrim, però
amb
no.
Amb samarretes de Draghi,
Sí, home, sempre tinc un tatuatge. Us imagineu que aquest Draghi fos qui manés al Banc Central Europeu? Igual les coses ens anirien diferent,
Home, explicaria molt bé, això seguríssim.
Però el que també s'ha de dir és que el senyor Mario Draghi, no, hola, em dic Draghi, no, el Mario Draghi, el president del Banc Central Europeu, doncs va xerrar un momentet i, escolta, i va arreglar tots els problemes de tota Europa. Doncs, senyor, donem-li un programa de ràdio a aquest home perquè ens arreglarà tots els problemes. Sí, amb mil tertulies d'economistes, de polítics que ja entenen, que no ja entenen, no són capaços de fer res. Surt aquest senyor, diu quatre coses. La prima de risc baixa, la borsa puja. Escolta, doncs haurem de fer-hi alguna cosa.
Però Mario Draghi és del poble, és aquest perfil que deia el Miquel que busquem per omplir franja?
Doncs... haurem de veure si ha fet alguna cosa que s'ha engugat, potser ha participat amb, segur no sé, que... amb la Guitz, ha fet alguna cosa. No
segur
sé.
Que es pot vincular d'alguna forma, suposo, aquí a Sant Cugat, però bé, no sé.
Mario, si has fet la Guitza... Cap aquí
baix, o ballar el Pagalí Joan, també, això és molt santcugatenc.
Clar que sí.
Santcugatenc fins que no l'has ballat.
O potser és un gausac.
Ah, calla.
Ja li pregunta a l'Aina Serra, a veure què diu.
Doncs canviem ara de tema, i no sé si us ha dit això, les persones grans sempre diuen és que la música d'avui en dia tota sona igual. Sempre tothom fa el mateix.
I massa forta.
Sí, doncs, efectivament, tenen tota la raó del món perquè científics confirmen que això, que la música pop sona tota igual. Han analitzat amb algoritmes milers de cançons des de 1955 i han conclòs que són anòdines en coros, o sigui que sonen totes igual, amb melodies i sons.
Això passa amb el pop.
Amb el pop. Clar, tu que ets un fervent seguidor de música clàssica i d'òpera, segurament no te n'has adonat d'això, però amb la música pop, últimament, el Sergio, que té més gustos, no, pop tampoc, no seria més...
No, sí que li agrada el pop, no, però sí no té gustos.
Sí que m'agrada, què vol dir que tinc gustos?
Doncs...
però gustos colors,
Gustos encertats.
O sigui, arriben a fer discos amb la mateixa cançó i tu no saps si està canviant de track o no. És allò de dir, ui, aquesta era la primera, la tercera o la quarta?
Exacte.
No, és la primera encara.
Però això passa amb Lady Gaga, Això què és?
Veus?
Gustes o és... Exacte. Com es diu l'altre, ja, imagina.
Pues que aquesta gent, que també poca feina, també s'ha de dir, agafem milers de cançons i les estudiem tots amb algoritmes matemàtics per veure els sons i tot això, que està molt bé, endavant. Per una cosa que els avis de casa ja sabien. Però és que el bo és que a inicis del 55 la música estava prou bé i ha anat degenerant la cosa fins a dia d'avui. O sigui que des d'aquí tothom tranquil perquè els Beatles se salven, perquè és el bressol, diguem, de la música, i se salva. Però després dels Beatles ja es va acabar el món i arriba l'apocalipsis pop.
Podríem anar des del 55 fins al 2012 amb una crònica de Marc Casanovas?
Segurament, això, escolta, ho deixem per més endavant, perquè s'hauria de preparar molt ben preparat amb tema músiques, on el senyor Orgales segurament em donaria un bon cop de mà, però això...
Compte que es motiva el noi,
Sí, avui sí. Livingston,
No, ja està, la canviem, ja fem això.
Avui Livingston, millor
Livingston,
de moment,
Livingston.
Sí.
I tant.
El medicament.
Sí, exacte, allò...
Ha vist
el Livingston,
Ostres, doncs, quin nivell.
Molt bé, avui estem d'una cosa... fantàstica. I també és una cosa fantàstica el que va fer una mare pel seu fill. Què no faria una mare pel seu fill? Això, no sé.
Preguntem.
Les mares ho fan tot, no? El noi treu males notes a l'escola d'Estats Units, aquestes coses que passen, juga massa a la consola, després vol matar la gent, ja se sap que hi ha una relació directa entre jugar a videojocs i ser un assassí en sèrie.
De sempre.
Això sempre se sap, no? I clar, el noi doncs no estudia per l'examen de filologia anglesa, no estudia per matemàtiques i treu males notes. Doncs la mare, en comptes de dir-li amb el noi desenxufa la PlayStation i posa't a estudiar una miqueta, fill, i llegeix, doncs el que fa la mare diu, saps què? Que això també fa gràcia, s'infiltra dins la xarxa d'ordinadors de l'institut del seu fill i li canvia les notes. O sigui, tenim una mare hacker aquí que és capaç de fer això pel seu fill. Ara bé, l'han enxampat. I aquesta noia, aquesta dona, que es diu Catherine Benusto, s'enfronta a més de 42 anys de presó per haver infringit, es veu, 6 lleis, per haver comès 6 delictes diferents. Ella diu que no n'era conscient, diu que sí que bé, potser no era gaire ètic el que estava fent per ajudar el seu fill, però que ho feia perquè la vida ja és prou complicada i que ell, doncs, per posar-li les coses fàcils, que ella no tenia clar que això era un delicte. Doncs sí, Catherine, no es pot entrar als ordinadors d'altri per canviar les notes i afavorir a una altra persona. No,
jo faria una pel·li d'això, eh? Oh, mira, aquesta la hacker. Compte que ens hackeja l'ordinador de l'estudi,
eh? A Quap.cat,
compte. Sí, sí. Escolta, això podríem fer una pel·lícula d'aquestes de diumenge per la tarda.
Home, sí, sí, home, tipus la...
Anava a dir, tens un email, però això és una altra pel·lícula.
Home, tens un email mític, eh? Tom Hanks i Meg Ryan. Home. Quina cultura que tenim aquí, déu-n'hi-do, eh? No, o sigui, ara m'he quedat retratat aquí.
No, però
molt bé. Doncs seguim amb un naufragi, que aquest sí que és un naufragi, tela. Jo no sé com heu dormit aquesta nit. Heu dormit bé?
Sí. Sí.
Quan us heu llevat us faltava alguna cosa?
No.
No, no, en principi tot correcte. Doncs molt bé, un home de 41 anys xinès, que es diu Fei Lin, com no podia ser d'una altra manera, es va llevar una nit allò que dius, ai, estic dormint malament, deu ser el mosquit, estic amarat de suor. No, no, no era suor, no. Li van robar el penis mentre dormia. O sigui que, déu-n'hi-do. A més, la crònica que ens explica el nostre company Feilin és bastant esgarrifadora, perquè ja no per si, perquè clar, et lleves, no tens el penis, clar, això és una cosa que, bueno, a veure, més d'un que a vegades potser també deu dir, no sé si ha marxat o no, però bé, no entrarem en temes més complicats, però es veu que l'home va tenir el gran ensurt de veure com homes encaputxats entraven a la seva habitació, li tapaven la cara i li robaven una de les joies més preuades de la corona, podíem dir-ne.
No, com li roben això, per favor? Doncs cap de mira, cavallera o què?
Sí, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Estic estac, quita i pont, perquè déu-n'hi-do, pobre noi, quin ensurt de robatori, perquè clar, ja emprenya que et robin, però és que a sobre que et robin el penis, doncs home, no és gaire agradable. Però es veu que el senyor Feilin no s'havia portat gaire bé amb alguna de les seves amants, i ves que no sigui una revenja d'aquestes senyores que hagin contractat uns quants sicaris.
Marc, has dedicat gairebé 2 minuts i mig a aquesta notícia.
Sí, és que home, s'ho mereixia, no? Pobre Feilin, vull dir, tu et roben el penis, com a mínim el que vols és sortir al repàs de la qualitat del Sant Cugat a fons, imagino. Ja que ho fem, doncs jo crec que la gent comença a voler-se fer notícies per poder sortir aquest repàs, eh? Però bé, començarem també, bueno, continuarem més ben dit, amb els 6 secrets millor guardats de Disneylandia. No, això no era Disneylandia.
Jo crec que això era una altra cosa.
Però no passa res. Ara sí. Ara sí, no passa res, és l'últim programa de la temporada, no passa res. Heu de saber que si aneu a Disneylandia, tots els treballadors d'allà van a una etiqueta estricta, han d'anar vestits d'una forma adequada, com és habitual, però, atenció, mai assenyalaran a cap lloc apuntant amb un sol dit, sinó que ho faran amb dos dits i amb el palmell de la mà ben extès. Una cosa molt difícil de fer, jo ho he provat, tinc problemes dàctils i no puc fer aquesta forma, per tant no podrien treballar jo a Disneyland París. Però també, a més que intenten colar a les orelles del Mickey Mouse per totes bandes del parc, ja no només en les botigues, sinó que també intenten buscar totes les formes que facin aquestes dues muntanyetes de les orelles de Mickey Mouse, que també és una mica, doncs, pesats. Però si la mascota del parc és una rata, que és el Mickey Mouse, una rata més o menys graciosa, depèn dels gustos de cadascú, atenció, perquè a la nit alliberen un exèrcit de gats per menjar-se literalment totes les rates que hi haguin al parc. O sigui, això, tela, Disneyland, eh? O sigui, qualsevol Mickey Mouse de veritat, de carn i ossos, doncs ha begut oli allà. Però, a més, és que a Disneyland compten amb el bar més exclusiu d'Estats Units, que es diu Club 33, on només 487 persones hi tenen entrada. I també us direm que el fantasma de Walt Disney també és present cada nit al parc, on hi encenen una espelma en l'habitació on ell va treballar per dur a terme el parc.
Mare meva,
i si us sembla, acabem molt ràpid, que queda molt poc temps. Ara sí que podem tirar la cançó, perquè els Picapedra arriben a Alemanya. Un home, el seu somni era conduir el troncomòbil dels Picapedra.
I ho ha fet.
I ho ha fet. L'ha construït, aquí veieu la foto, que és un troncomòbil, tal qual. Es veu que és un home que també no tenia gaire cosa a fer a la seva vida i va decidir construir-lo. El troncomòbil funciona, no amb els peus, sinó amb motor, però les autoritats alemanes han trencat el somni d'aquest pobre conciutadà perquè diuen que no és una un vehicle segur.
Com que no?
No és segur i no el deixen circular el pobre del Sebastian Trager, que es diu així el bon home alemany.
Gairebé es diu Sebastian Vettel.
Sí, ja va de quasi, però no, ja va dur.